Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra, salutacions a tota la gent que ens escolta per internet. Benvinguts tots, totes, al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el Món de Bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit, sense problemes. Barça i Madrid han superat els seus respectius enfrontaments a la 31a jornada de la Lliga regular, de la Lliga Endesa, sense massa complicacions. Com dic, l'equip de Xavi Pascual es feia ahir de Luca Murcia a domicili per 72-84 i es consolida en la tercera plaça de la classificació amb 24 victòries. Un partit, el d'ahir, en el que Juan Carlos Navarro va tornar a reaparèixer després de superar la seva lesió al bíceps femoral de la cama dreta. No obstant, després del partit en declaracions dels companys de Teledeporte, Marcelinho Huertas feia saltar totes les alarmes.
Ahora al final no sé, bueno, ha pedido el cambio y al final no sé si para prevenir. Esperamos que no tenga nada, así que pueda estar ya el sábado en el clásico y sobre todo para el partido de la semana que viene.
Doncs bé, després d'aquestes declaracions, el propi Barça es va encarregar de tranquil·litzar la seva parròquia, assegurant que Navarro sí és cert que va demanar el canvi, però per precaució, i que el capità del Barça a les portes de la Final Four no té res greu, que no ha recaigut de la lesió, doncs que l'ha deixat o l'ha obligat a estar apartat de les pistes doncs un temps prou important, amb aquesta lesió al bíceps femoral de la cama dreta. De fet, el propi Xavi Pascual, després del partit, deia que Navarro tan sols necessita recuperar el ritme de competició.
Una cosa es que esté recuperado y otra cosa es coger el ritmo de juego, que cuesta, ¿no? Ahora necesita un tiempo para ponerse bien. Vino una lesión en un momento donde él estaba francamente bien, jugando muy, muy bien. Y bueno, hay que recuperarse bien.
I pel que fa al Real Madrid, els de Lasso guanyaven el Fuenlabrada a domicili per un contundent 67-94, sumant la 30a victòria ja de la temporada i pràcticament, no matemàticament, però pràcticament s'asseguren ja la primera plaça de la Lliga regular, que els donarà, com bé sabeu, el factor pista a favor en tots els play-offs. Així doncs, finalitzada la 31a jornada de Lliga, per Barça i per Madrid, tots els conjunts ja poden començar a pensar amb el que els ve a sobre. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda al Palau, es veuran les cares en la 32a jornada de la Lliga Endesa, 6 dies abans de jugar les semifinals de la Final Four de Milà. Arriba el moment més important de la temporada i sembla que tots dos equips ho fan en el seu millor moment. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
I a tot això, com no, felicitar el Fiat Joventut per la victòria, importantíssima victòria d'ahir a la pista del Bilbao per 83-90, que torna a reactivar les seves opcions de disputar els play-offs al títol de Lliga. Veurem què fa el Cajasol avui a la pista de l'Obradoiro. De fet, està jugant des d'un quart de 9 de la nit, però en tot cas, la penya ara mateix està a una victòria dels andalusos quan queden 3 jornades per acabar la Lliga regular. I com no, donar l'enhorabona i felicitar el València Bàsquet, campió de l'Eurocup, després de ridiculitzar, tal qual, ridiculitzar l'Unix Kazan. Ja ho van fer en el partit d'anada i ho van tornar a fer ahir a la tornada per 73-85. En total han estat 25 punts de diferència. L'MVP de la final, com no, Justin Dolman, ahir va acabar amb 26 punts i el més sorprenent de tot és que l'ala pivot americà no hagi estat designat MVP de la competició. Hi ha coses que no s'entenen i aquesta és una d'elles. Dit això, toca saludar l'equip de bàsquet del dia amb l'Adrià Santasusagna i el control tècnic, el Jordi Carretero.
Comencem. Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I tot plegat en un Bàsquet al Dia en el que la 31a jornada de la Lliga Endesa segueix sent actualitat. Recordem que la Bruixa d'Or Manresa juga avui el descens, si perd, el descens de categoria davant de l'Herbalife Gran Canària a partir de les 9 de la nit, com també ja és actualitat la 32a jornada de la Lliga Endesa amb el Barça a Madrid de dissabte a les 6 de la tarda. Hem de parlar de la victòria del València a la final de la Eurocup. L'equip taronja tornarà a competir a l'Eurolliga la propera temporada. Estarem pendents de les competicions FEB perquè demà divendres tenim el primer partit de la final del play-off d'ascens a la Lliga CB entre València i Burgos, i demà es disputen els tercers partits de les semis del play-off d'ascens a la Adecco Plata, i tenim un Cáceres Prat amb empat a una victòria. I com tots els dijous, tancarem programa amb el Planeta NBA de la mà del professor Garriga. Amb tot això, i fins a 9:45, prepareu-vos per viure amb nosaltres el millor bàsquet. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. First shot. Doncs abans d'entrar en matèria, com és habitual al Bàsquet al Dia, hem de fer un repàs al mapa basquetbolístic, repassar noms, notícies de la jornada amb l'Adrià. Hola, Adrià, bona nit.
Bona nit.
Parlem de la CB i del derbi madrileny.
Que se'l van portar al Madrid per 67-94 al derbi local entre Fuenlabrada i Madrid. Sergio "El Chacho" Rodríguez va comandar l'equip amb 14 punts, 12 assistències i un 27 de valoració. Tot això en la victòria número 150 a Lliga Endesa de Pablo Lasso.
Alberto Corbacho.
Arriba avui als 100 partits a la Lliga Endesa. El jugador de l'Obradoiro diu que més que els 100 partits valora la possibilitat de representar l'equip per tot arreu.
Barça.
A la estatal júnior de Marín, el Barça ha eliminat a la Penya en el duel català de vuitens per 72-70 i ara es trobarà amb el Cajasol. El Manresa va superar la València per 58-60 i es trobarà a quarts amb l'Unicaja.
Anem al Montfe, parlem de la Deco Or.
Demà divendres a les 9 de la nit comença la final del play-off de la Deco Or, la primera jornada al pavelló municipal Marta Domínguez de Palència, entre el mateix que és Estrato València i el Fort Burgos.
A Deco Plata.
També demà a les 9 i el tercer partit de play-off de la Deco Plata amb un Cáceres Prat i un Castelló Palma.
Anem a Europa, parlem del València Bàsquet.
Que s'ha proclamat campió de l'Eurocup al guanyar els dos partits de la final contra l'Unix Kazan. Ahir es va jugar la tornada i els taronges van guanyar per 73-85.
Justin Dolman.
Que va ser l'MVP d'aquesta final amb 26 punts, 5 rebots, 4 pilotes robades per 34 de valoració, líder indiscutible del València en aquesta final.
Bojan Bogdanovic.
El jugador del Partizan ha estat escollit com a Rising Star de l'Euroliga, el que seria l'estrella emergent. Bogdanovic ja ha acabat amb un promig de 14,8 punts i 1,6 pilotes robades.
I pel que fa a la NBA, han de parlar primer de Serge Ibaka,
que ha anotat 14 punts, s'ha fet 7 rebots i una assistència per 13 de valoració, tot això en 34 minuts.
I aquesta matinada,
Indiana Pacers i Oklahoma han empatat les sèries. Els Pacers han guanyat 86-82 als Wizards i Oklahoma ha guanyat 112-101 contra els Clippers. Destaca els 32 punts de Kevin Durant, també els 12 rebots del mateix Durant i les 11 assistències de Paul.
Doncs repassat els noms, notícies el dia d'avui, dijous 8 de maig de 2014. Hem de començar parlant del que va succeir ahir en la 31a jornada de la Lliga Endesa.
Hola, soc Xavi Abriga i us recomano que escolteu Bàsquet al Dia a Ràdio d'Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com. I si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet. Na, 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 na.
Na, 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 na. Na, na, na. Doncs tenim protagonistes per escoltar, sens dubte, aquí al Bàsquet al Dia, en la jornada d'avui dijous. Abans, però, recordem el que va passar ahir, és a dir, marcadors d'aquesta 31a jornada de la Lliga Endesa.
Doncs tenim 3 partits jugats ja. Bilbao Bàsquet 83, Fiat Joventut 90, Fuenlabrada 67, Madrid 94, UCAM Múrcia 72, Barça 84. Des d'un quart de 9 s'està jugant un Rio Natura Montbus Cajasol i a partir de 3 quarts de 9 de la nit, a punt de començar, Valladolid Unicaja, Laboral Cucha, Guipúzcoa Bàsquet. A partir de les 9 començarà un La Bruixa d'Or Herbalife de Gran Canària i un CAI de Saragossa 20 Estudiantes. Dijous de la setmana vinent, a partir de 3 quarts de 10, tancarà la jornada l'Iberostar a Tenerife contra València.
I abans d'anar amb les reaccions d'ahir i del que succeirà aquest proper cap de setmana, hem de recordar que d'aquí no massa minuts, a partir de les 9 de la nit, la Bruixa d'Or Manresa juga un partit vital al Nou Congost i davant de l'Herbalife Gran Canària, un partit que pot sentenciar matemàticament el conjunt del Bages cap a la Adecco Or. El que és una incògnita és saber com reaccionarà l'equip jugant a casa, diu el tècnic Pere Romero.
Només he jugat un partit a casa i el que tinc molt clar és que l'equip ha respost millor en tots els que hem estat a fora que no pas als de casa. I així ho indica el joc més que els resultats. Que tant a Vitòria com a Múrcia, que vam estar molt a prop, o inclús contra Unicaja, que és un equip molt fort, l'equip va reaccionar molt millor que no pas a casa. Llavors no t'ho puc respondre fins que no vegi demà. Jo crec que intentarem que no passi i que l'equip se senti una miqueta més liberat d'aquesta pressió i doni tot el que pot donar.
Creus que l'equip està més alliberat de pressió pel fet que sembla que guanyeu dos partits o ja està solucionant tot?
No ho sé, no crec que l'equip estigui alliberat de pressió, perquè hi ha moments durant el partit que veus que l'equip li costa i crec que és per això, l'equip vol guanyar i llavors no s'allibera la pressió fins que no guanyes.
L'entrenador del Bàsquet Manresa, que també parla de com estan els ànims de la plantilla.
Durant les setmanes també, com està clar, no estem al 100%, però el treball és bo, el que passa és que és molt difícil continuar treballant amb il·lusió, amb molta força, amb molta empenta, quan els resultats no t'acompanyen i quan porten arrossegant molts partits perdent. No així jo, que realment sóc un benvingut i fa un mes i a mi ganes no em faltaran i la meva il·lusió serà fins al final, però sí que de vegades l'equip doncs, nota aquesta càrrega de partits perduts i a vegades ens manca una miqueta de confiança i aquí està la meva feina, que continuïn treballant i us deixin.
Doncs la situació és complicada, la dinàmica molt, molt negativa, la del Bàsquet Manresa, que arriba agonitzant aquesta recta final de la Lliga regular amb minces, molt, molt poques opcions d'aconseguir esportivament la permanència. I, de fet, el propi Romero doncs, ja diu que el més important és intentar sumar una victòria amb el que recupera també, sobretot, la confiança dels jugadors.
Ells venen a treballar amb la il·lusió de guanyar cada partit. Doncs el que els he dit des del primer dia, que jo no els deixaria sols, que el treball continuaria fins a l'últim dia, passi el que passi. Pel seu bé, pel nostre bé i pel bé del club, perquè el que no pots fer és tirar-ho. La situació és molt difícil, però fins a l'últim dia nosaltres som professionals, gent que en principi ens té d'agradar molt el que fem, ha de ser la nostra passió i per tant el que no podem fer és deixar-nos. I no hi ha més que això, no? Que continuïn treballant, que un dia això es revertirà i que segur que tindrem una miqueta de sort i ho farem millor.
Doncs pel partit d'avui, comença a les 9 de la nit. Pere Romero compta amb tots els efectius, tots els jugadors, després de recuperar els lesionats Salva Arco i Rasmus Larsen.
I pel que fa a l'Herbalife Gran Canària, el seu entrenador espera que no es repeteixi el que va succeir a la primera volta amb el 70-85, Pedro Martínez.
Yo creo que es un buen referente lo que pasó en la primera vuelta, ¿no? Es un equipo que quedó claro que no nos va bien y yo creo que espero que lo que pasó en la primera vuelta nos sirva para ser conscientes de que ellos tienen una forma de jugar que a nosotros nos genera problemas y que tenemos que pues prepararnos, estar concentrados y dar lo mejor de nosotros para que no sus virtudes no queden por encima de las nuestras como ya pasó en la primera vuelta.
Doncs tota la sort a la Bruixa d'Or Manresa i tant de bo esperem, desitgem que finalitzada aquesta 31a jornada de la Lliga regular de la Lliga Endesa segueixi l'equip del Bages encara amb opcions de salvar la categoria. El partit comença d'aquí no gaire, a les 9 de la nit. I qui segueix amb opcions de jugar els play-offs és el Fiat Joventut, que ahir superava el Bilbao a domicili per 83-90 a expenses del que faci el Cajasol. Està jugant en aquests moments a la pista del Obradoiro. La penya està a hores d'ara una victòria dels andalusos, això sí, l'equip d'Aito amb un partit menys, i el Cajasol és l'equip que marca el tall dels 8 equips que disputaran el títol de Lliga.
I hem d'escoltar les reflexions de Salva Maldonado després de la victòria d'ahir i amb remuntada un 18-30 al darrer quart.
Evidentemente se ha visto un partido de ataque, ¿no? Sobre todo en la primera parte, que las defensas pues han estado a un nivel bueno, especialmente la nuestra, en los primeros 7-8 minutos. Y después también ha sido un partido ahí de mucho lanzamiento exterior, nosotros siguiendo nuestra línea y con alternancias en función del acierto también que se iba teniendo, ¿no? También sabíamos que en el último cuarto necesitábamos bajar esos marcadores en contra de más de 20 puntos por cuarto para poder tener opciones de victoria y bueno, hemos apretado bastante bien, hemos recuperado algún balón y nuestra racha de acierto también ha coincidido con el tramo final, ¿no? Con el tramo decisivo del partido. Hemos perseverado ahí, no hemos desfallecido en el momento de desacierto y finalmente pues hemos llegado ahí de menos a más en un final que nos ha favorecido, ¿no? Pues a veces nos sucede en casa a nosotros de la presión de jugar en casa ahí cuando el rival está jugando con la tensión del equipo local y en ese sentido pues creo que hemos estado mejor que ellos en el tramo final y en el tramo decisivo del partido.
Maldonado parla de les opcions de play-off.
Y nuestras opciones de playoff, de mantener la ilusión de poder aspirar ahí y no bajar a menos de la novena plaza, pues bueno, mantenemos un día más a la espera de esos dos partidos en casa y uno fuera que tenemos y bueno, pues eso es una buena noticia para nosotros de cara pues, a mantener la ilusión y aunque las posibilidades no son muchas porque tenemos que ganar prácticamente los tres partidos que quedan, bueno, mantener ahí la jornada 31 opciones de playoff. Para nosotros es importante y para mí como entrenador pues también me motiva y a los jugadores para seguir ahí en ese tramo final, esas dos semanas y media que quedan de competición al máximo nivel.
I l'entrenador del Fiat Joventut també reconeixia el mal que els va fer l'aturada obligada pel compromís europeu del Madrid.
En els tres partits nosaltres el balón que paramos es ahí del partido ese de Madrid que tuvimos que parar, ¿no? Esas dos semanas, una racha muy buena que llevábamos, nos ha hecho perder el ritmo de juego, la defensa, bueno, y también 83, llevábamos 90 puntos encajados por partido de media. Habíamos perdido nuestro tono. Y hoy pues no ha sido muy diferente, pero la verdad es que también en ataque estamos anotando más.
Doncs ahir partiràs, sens dubte, de la penya del Fiat Joventut a la pista del Bilbao. No és un equip que estigui passant per un bon moment, però sempre és complicat guanyar a la pista del conjunt basc, i si no, que li preguntin al Barça, per exemple, que aquesta temporada el primer partit, vull recordar de memòria, crec que no m'equivoco, el primer partit, la primera derrota va arribar precisament en aquell pollo. Doncs ahir partides de la penya, partides de Guillem Vives, també de Sabaner, de Kirsey, de Lloveto, de Deboe, Joseph. I ara, aquest proper diumenge, la penya juga diumenge a les 7 de la tarda davant del Estudiantes, en directe per Teledeporte, un altre partit vital, importantíssim, si vol seguir mantenint opcions de jugar a play-off al final de la Lliga regular. Abans, però, del partit de la penya de diumenge, dissabte, i a les 6 de la tarda, ho faran Barça i Madrid, test previ a les semis de la Final Four de Milà del proper divendres 16 de maig.
Bàsquet al dia. Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 17 al 24 de juny, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir, amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona. Ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Thank you.
Aquests Barça i Madrid que arribaran a la cita al clàssic de dissabte a les 6 de la tarda en un palau, vaja, imagino que estarà segur, ple de gom a gom, i es creuaran, es veuran les cares després de sumar una victòria en aquesta 31a jornada de la Lliga des del Barça. Derrotava ahir a Luca Múrcia a domicili per 72-84. Xavi Pascual.
Estamos contentos de esta victoria en un partido que pienso que jugamos bastante bien durante los tres primeros cuartos, especialmente en ataque. El tercer cuarto fue el más completo en defensa y en ataque, con muy buena actuación, con buena circulación de balón, con buen control del rebote, que habíamos tenido problemas de los otros tres cuartos. Creo que hicimos un buen partido hasta allí y un último cuarto donde desconectamos un pelín. Teníamos prisa para acabar el partido en vez de seguir sólidos, y bueno, y el coraje de Murcia, que hay que felicitarles, pues puso el partido a 11 puntos a falta de 3 minutos, si no me equivoco, y luego encontramos canasta y ya decidimos el partido y nos llevamos este importante partido para nosotros, sobre todo contentos por los tres primeros cuartos y por la victoria.
Per la seva banda, el Real Madrid superava ahir el Fuenlabrada per 67-94. Pablo Lasso.
Una victoria que nos acerca más al primer puesto de la liga regular. Como digo siempre, pues esto es algo que se trabaja desde el primer partido de liga, pero que obviamente cuando te vas acercando al final vas viendo los objetivos, y hoy era para nosotros un día importante, no dejarnos un partido aquí. Creo que el equipo ha respondido muy bien, hemos salido muy centrados.
I ja pensant en el que els ve a sobre a uns i altres, duel en Lliga, duel a les semifinals de l'Eurolliga el proper divendres. Pascual afirma que el Barça arriba en un molt bon moment.
Bueno, llevamos bastantes meses jugando bien, ¿no? Creo que desde que empezó el mes de enero aproximadamente, coincidiendo con el top 16, estamos jugando muy bien, con muy poca derrota y con partidos francamente buenos. Estamos en una buena línea, no sé si la mejor, porque llevamos bastantes meses estando bien. Y bueno, ahora los retos son importantes y nos van a exigir el máximo, habrá que jugar muy bien. Hoy hemos tenido el pero del control del rebote defensivo y tenemos que mejorarlo si queremos conseguir alguna cosa.
Doncs parlant de rebot, que ja sabeu que si busqueu al diccionari la paraula rebot us surt Felipe Reyes, doncs que vagi en compte al Barça, perquè tindrà segur feina sota les cistelles. I Lasso, que veu bé el seu equip i afirma que les sensacions de dissabte poden ser importants de cara a les semis de la Final Four.
No soy muy, en este caso me conocéis, no soy muy resultadista, pero sí creo que es importante las sensaciones que tú puedas tener. Yo al equipo le veo bien, he leído a jugadores del Barcelona que están en su mejor momento y bueno, es un momento de la temporada en el que todos los equipos intentan llegar en su mejor nivel, a pesar de que la temporada, bueno, pues ya estamos en un momento, finales de mayo, en la que los partidos van pesando, en el que tenemos jugadores con problemas físicos, pero en ese sentido estoy muy tranquilo porque creo que el trabajo que han hecho por parte del staff, tanto mis preparadores físicos como mis recuperadores, es muy buena para que lleguemos en las mejores condiciones.
I això sí, Lasso no dubta que ara per ara el partit més important és el d'aquest dissabte.
Sabiendo que el primero es el más importante, porque como digo, no tenemos todavía nuestra clasificación conseguida en Liga Endesa, y tenemos claro que quedan tres jornadas y que todavía necesitamos conseguir una victoria. Ir al Palau es siempre un partido difícil. Respecto al otro, todavía quedan 10 días. Si la pregunta es cómo lo afronto, pues para nosotros es una final, ¿no? Un poco más contra un gran equipo que sabemos que está en un gran momento.
I sobre l'estat físic de les dues plantilles, dels jugadors, dels autèntics protagonistes, ja sabeu que ahir Navarro va tornar de la lesió, que necessita, això sí, agafar ritme de competició, i que Papa Nicolau, amb problemes en un bessó, doncs és dubte, o imagino que seguirà sent dubte pel partit de dissabte. Veurem què informen, què diuen des de Can Barça. I des del Madrid, Lasso té dos jugadors tocats.
Ursis ayer en el entrenamiento tuvo una especie de esguince, y aunque la ha hecho la rueda y se encontraba bien, preferíamos no forzar y intentar que hoy pudiéramos darle descanso, aunque ha hecho la rueda y se encontraba bien. Y en el tema de Rudy, bueno, pues él tiene un dedo que le está dando problemas, ya tiene la mala suerte en la primera jugada, que al caer, pues a, lo que pasa siempre, te das donde estás jodido, con perdón.
Doncs així estan les coses a dos dies del Barça-Madrid de dissabte a Lliga, 32a jornada de la Lliga Endesa, Lliga regular, i a vuit dies de les semis de la Final Four de Milà. Periodista de Televisió Espanyola, Arseni Cañada. Hola, Arce, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, com estem?
Barça o Madrid, qui arriba millor a aquest moment tan, tan important de la temporada? Què creus?
Jo la veritat és que els últims partits és cert que el Barça està en el millor moment de la temporada. Hem vist els partits a més de Teledeporte, les últimes tres jornades. Jo crec que el Barça, l'únic dubte és l'estat de forma de Juan Carlos Navarro, que precisament ahir al partit de Múrcia doncs ens va dir Marcelinho Huertas al final del partit que s'havia com, o havia demanat el canvi, no? Al final, però sembla ser que va ser una petita molèstia, que no és res greu.
Sí, però va posar la...
En el millor moment,
va posar la por...
De forma.
Va posar la por al cos de tots els seguidors del Barça ahir, eh?
Sí, va ser... A mi em va agafar una mica sorpresa, perquè sí, nosaltres al partit no havíem vist cap gest ni cap cosa estranya, i va ser Marcelinho Huertas que a l'entrevista posterior ens ho va dir, no? Ens va posar sobre la pista que Navarro havia demanat el canvi, però bé, sembla ser que després... Només va ser una petita molèstia. Deia que el Barça jo crec que arriba en el millor moment de forma i el Madrid potser no està tan brillant com a principi de temporada o a mitjans de temporada o tota la temporada pràcticament, però jo crec que els dos són els dos millors equips en aquests moments d'Europa i llàstima que s'hagin de veure les cares a les semifinals. Per mi no hi ha un favorit. Per mi jo crec que serà com la final de la Copa del Rei, una cosa que es decidirà a l'últim instant.
Potser sí que a principi de temporada, Arce, era evident o molt evident la diferència entre un equip i l'altre, i ara sí. Potser un 50%, però aquesta evidència ha desaparegut, no?
Sí, no. Aquesta és la conclusió que podem arribar abans del partit, i que aquest dissabte la Lliga Endesa jo no crec que sigui una mostra, no? Perquè ni un entrenador ni l'altre, ni els mateixos jugadors, encara que ahir Marcelinho Huertas deia que era important per la mentalitat o per la moral de l'equip, jo crec que fins i tot els jugadors no aniran a tope i els entrenadors no mostraran totes les seves cartes, fins i tot, com deia ahir Litorrea a l'altra transmissió, que fins i tot algun entrenador posa algun parany, no? Mostrar alguna cosa que després, evidentment, no la posarà en pràctica a la Final Four. Tens raó, a principi de temporada la diferència era molt gran. A partir de la Copa i el top 16, el Barça es va començar a posar a to, plenament, bastant físicament, en plenes condicions tots, i han arribat amb un percentatge de tir excepcional, en triples, en tirs de dos... Pràcticament hi ha molt poques errades en el Barça, i amb un Marcelinho Huertas que està esplèndid. Jo crec que són els seus millors partits a les últimes tres temporades a Camp Barça.
Ahir el vas poder disfrutar en directe. Com està Boki Nachbar, eh?
Sí, no, Nachbar fa tres partits, des de
sí.
Gran Canària, després amb el Laura al Cotxe i ahir a Múrcia. Llançament o pilota que agafa de tres, pilota que l'enxufa.
Sí. Escolta, però el que tens clar és que passi el que passi dissabte, aquest dissabte en Lliga, no tindrà cap incidència de cara a la Final Four, eh?
Jo crec que no. De fet, crec que l'ACB s'hauria de començar a replantejar el tema de posar o que el calendari faci que hi hagi un Barça-Madrid tan a final de temporada i tan a prop o al voltant de la Final Four, perquè fa dues... La temporada passada i aquesta temporada ja portem dues temporades on el partit de tornada de la Lliga del Barça-Madrid-Madrid-Barça no hi ha res en joc i ha estat tan a prop de la Final Four i tenim la sort que també hem passat com aquest any en Barça com Madrid es tornen a veure les cares de la Final Four que queda una mica com descafeinat, no? Sembla que molesta una mica, no? El dissabte que hi hagi un Barça-Madrid i nosaltres no és que estem per tirar coets, no? Per despreciar un Barça-Madrid, però aquesta és la sensació, que el partit de dissabte molesta una mica.
Home, i més sabent que el Madrid pràcticament ja té la primera plaça assegurada i que el Barça ja té pràcticament la tercera també assegurada, sí. Que no hi ha res en joc, bàsicament, vaja.
No hi ha res en joc i el que dèiem, a només 6 dies de la Final Four, doncs el jugador que estigui una mica tocat doncs no forçarà, els entrenadors això no voldran mostrar alguna sorpresa, si és que poden haver-hi sorpreses entre Pablo Lasso i Xavi Pascual de cara a la Final Four, definitiva. És un partit que no ha caigut massa bé, el calendari.
Ja acabo, et deixo. Arce, escolta una cosa. Barça o Madrid, passi qui passi a la final de l'Eurolliga, és qui té més opcions de conquistar el títol, sigui contra qui sigui el rival, creus?
Sí, jo crec que a l'altra semifinal el CSK és favorit davant el Maccabi. El que passa és que el Maccabi és un equip de ratxes. El Maccabi és un equip que primer de tot, suposo que hi haurà molts seguidors del Maccabi, que serà l'afició més nombrosa a Milà, perquè sempre que arriba el Maccabi una Final Four, omplen, no sé com s'ho fan, però omplen la meitat del pavelló. I és un equip de ratxes, un equip perillós en aquest sentit, però jo crec que és superior al CSK de Moscou. Dit això, crec que serà campió d'Europa el que guanyi de Barça i Madrid.
Doncs dit queda. Et deixo. Abans, ara escoltarem veus de protagonistes del València Bàsquet. Alguna cosa que vulguis comentar de la temporada espectacular del conjunt taronja?
Que moltes felicitats a la gent de València perquè han aconseguit, gràcies a l'esforç i al treballar cada dia amb Perasovic, una plantilla. A mi m'agrada molt veure els partits del València perquè és un joc divertit. Mai abaixen els braços. L'espectacle que van donar l'altre dia a Camp del Madrid va ser un dels millors partits que he vist en fase regular els últims anys a la Lliga Espanyola. I per mi és una satisfacció que un projecte seriós, consolidat, de pas a pas, després de la bogeria dels diners de fa unes temporades, han posat seny a València. Tenen un projecte fins i tot de construir un pavelló i això de jugar l'any que ve d'Eurolliga és el gran premi, el que buscaven des de fa temps, i per mi és una... Bueno, me n'alegro molt per la gent de València.
Doncs tot d'una parlem del València campió de l'Eurocup i també escoltem veus protagonistes aquí al Bàsquet al Dia. Arce, moltes gràcies, una abraçada, cuida't.
Gràcies, que vagi bé, bona nit.
I, per cert, que abans de parlar del València campió de l'Eurocup, arriba el moment que segur els oients estan esperant a veure qui s'emporta l'entrada doble per anar dissabte al Palau i també qui s'emporta l'entrada doble per anar diumenge a l'Olímpic de Badalona. Dissabte, ja ho sabeu, al Palau, Barça-Madrid, déu-n'hi-do quin partidàs. I diumenge a les 7, a l'Olímpic de Badalona, Fiat Joventut contra l'Estudiant. És un altre partit important per les aspiracions de la penya d'arribar a disputar els play-offs. Doncs bé, la mà innocent del nostre estimat amic i company tècnic Jordi Carretero diu que el Toni Messas de Barcelona, entre tots els followers que heu estat actius aquests darrers dies al Twitter del Bàsquet al Dia, doncs el Toni Messas de Barcelona s'emporta les dues entrades per anar al Palau Blaugrana per disfrutar del Barça-Madrid, i l'Alejandro López de Badalona s'emporta les dues entrades, o l'entrada doble, per anar amb qui ell vulgui, diumenge a les 7 a l'Olímpic a veure el Fiat Joventut Estudiantes. Així que, Toni, Alejandro, enhorabona, també gràcies a tots els que heu participat, i ja sabeu que aquí al Bàsquet del Dia seguirem regalant moltes més entrades.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda, oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
I el cert és que si no va tenir prou el València Bàsquet amb els 13 punts de renta del partit d'anada, ahir, en el de tornada, l'equip de Perasovic es va convertir en el primer conjunt capaç de derrotar l'Unix Kazan a casa seva en tota aquesta temporada i per 73-85. És a dir, en total, entre l'anada i el partit de tornada estem parlant ni més ni menys que 25 punts de diferència. Velimir Perasovic, tot just, acaba el partit i encara a la pista deia que el títol era totalment merescut.
Bueno, por fin no, no es primer título, pero tampoco para Valencia, pero ha sido un título muy merecido por parte del club.
Continuem, més veus de protagonistes.
Escoltem a l'MVP del partit, Justin Dolman. Un Justin Dolman que agraïa als seus companys, deia que els seus sentiments eren molt grans. Deia també gràcies a Déu per les habilitats que els hi ha dotat i que és increïble, és com un somni fet realitat i que no pensava que això doncs arribés a passar. I continuem amb més persones, més jugadors de l'MVP. Passem al català Rafa Martínez.
Bien, muy contento. Muy contento. Sí, segundo título, todo un éxito. Ya nos quedamos en las puertas de Moscú y otra vez en Rusia hemos ganado. Sí, ahora a disfrutar de eso ya pensaremos en lo otro. Hoy a disfrutar.
I un altre jugador taronja que es mostrava eufòric era Lishuk.
Soy valenciano, ¿qué pasa? Segunda, tercer final y segunda copa, es increíble. Quiero felicitar a todos los valencianos, los españoles, ¿sabes? Este título es muy importante para nosotros. Estamos felices, estamos increíbles, ¿sabes? Como equipo, como gente.
I de l'Ixuc, el jugador belga Sant Van Rossum també mostrava el seu agraïment a tots els seus companys a l'afició.
Ja, no lo voy a decir aquí. Iba a decir la típica de español, no puedo. Es increíble, increíble. Ya, es que siempre ha soñado con esto, ¿no? De ganar una copa así o algo así, ahora es realidad. Es que con este equipo ha sido hasta ahora un año increíble y bueno, tenemos que aprovechar de esto. Espero que sí, pero yo, sin duda, yo creo que estarán ahí para nosotros.
I entre eufòria i eufòria, Juanjo Triguero, que fins i tot va acabar cantant.
Ah, contento, ya no hay redes, ya el balón, Oh, te quiero, vamos, te quiero. Nada, ya no quedan redes, no queda balón, ya hay que celebrarlo hasta el próximo entrenamiento, ya está. Oye, pues nos lo vamos a pasar bien, seguro, el que quiera dormir creo que no va a poder.
Valencia se seca, el año que viene, Valencia se seca. El año que viene, Valencia se seca, lo, 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 lo.
I encara ens queden més veus per escoltar. Són Pablo Aguilar i Larry Avia.
Bueno,
yo creo que el equipo
ha hecho
un trabajo excelente. Y bueno, sobre todo la final, los dos partidos que hemos jugado, creo que hemos hecho un trabajo magnífico y nos merecíamos levantar el trofeo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos todos más que contentos y que ahora tenemos que celebrarlo, llevar la Copa a Valencia, presentarse a la afición, a la ciudad y seguir peleando por la Liga ahora.
Sí, sí, sabíamos que teníamos la ventaja, pero queríamos salir a ganar. Bueno, la diferencia nos daba igual y queríamos ganar. Hay que celebrarlo, pero hay que seguir trabajando también. Tenemos la Liga ahí, estamos segundos y hay que luchar hasta la muerte.
Bueno, yo creo que si el equipo ha demostrado algo este año es capacidad para ganar cualquier partido y... Pero entre que hablo mal y que me han metido una chuchería en la boca, capacidad para ganar a cualquiera, sobre todo ambición y ganas de pelear por cada partido. Y bueno, hemos conseguido este que era el primer objetivo y ahora yo creo que el equipo va a seguir peleando, ya sea el Barça, Madrid, Málaga, Vitoria, Zaragoza y quien nos toque en el cruce para intentar llegar a la final de Liga. Sí, ha sido increíble el primer partido, el ambientazo que había en la Fonteta. Y hoy, a pesar de estar tan lejos, la cantidad de gente que había apoyándonos en el partido de hoy. Así que, bueno, lo único que podemos hacer es agradecerle a toda la gente, a toda la afición, los que han venido, los que nos han seguido por televisión, que seguro que son muchos, y los que han estado en la Fonteta hoy viendo el partido en las pantallas, que seguro que son también un montón. Agradecerle todo lo que hacen por nosotros y el estar ahí cada día y estar con nosotros.
I dels jugadors, el president del València Bàsquet, Vicente Solà, que també es mostrava ben eufòric.
¡Tenemos copa para Valencia entera! ¡Visca Valencia!
Dos copas, Europa ya en cinco años, ¿eh? Todo esto. Esto es muy bonito. Nada, enhorabuena a toda la afición porque es lo más grande que tiene este club, la afición. Y lo que necesita, y aquellos de arriba, aquellos también, todos. Una maravilla, esto es muy bonito, esto es inenarrable. Y tan lejos de Valencia, como decía... No, me decía uno, de Uche, allá Ferlamán. Tan lluny, sí. Bueno, tiene mejor, más valor tiene todo. Todo tiene mucho valor porque ha sido una temporada con una competición magnífica la que ha realizado nuestro equipo y éramos merecedores de ello. Gracias a todos, gracias.
A paraules del president Vicente Solà. I una altra persona de la directiva, Paco Raga, el director general.
Hoy, pues nada, he hecho un flan, ¿eh? Muy contento de haber conseguido esto que queríamos, ¿no? Para acceder a la Euroliga el año que viene, sí, muy contento. Y ahora ya no hay posibilidades de que nos dejen fuera. Vamos, estamos por méritos deportivos, hemos ganado la Eurocup y tenemos derecho el año que viene a jugar a la Euroliga, sí. Ahora por la Liga, ¿eh? Que vamos a intentarlo.
Doncs ahir era un dia en què tothom volia parlar i també ho va fer el mecenes de València Bàsquet, Juan Roig.
Como ha sido nuestro el básquet es lo de siempre. Si no patices no lo disfrutas tanto, pero vamos, yo creo que ha estado muy bien, ha estado fenomenal y mucha diferencia, más de lo que nos esperábamos cualquiera. Ahora de momento a celebrar hoy esto y luego Euroliga, pero de momento esto.
¿Qué hambre tiene este equipo?
No, ha estado muy bien y sobre todo había una gran piña. entre los jugadores y además muy bien dirigido por el entrenador. Estamos muy contentos y también del director general Paco Raga, que lo ha hecho muy bien. Sí, yo creo que sí, que ahora hay un gran equipo, sobre todo de arriba en la parte, sabemos lo que queremos hacer en el club y eso es muy importante y continuaremos creciendo.
¿No será el último?
¿Qué? ¿Título? No, hombre, por supuesto que no, pero de momento vamos a disfrutar este, que si no, ya nos vamos al otro y tenemos que disfrutar primero este título y estamos todos muy contentos.
Doncs segur que no serà l'últim títol del València Bàsquet. Déu-n'hi-do quin tros de temporada que estan fent, quina competició europea de l'Eurocup que han fet, jugant la final contra l'Unix Kazan, a priori un conjunt que li havia guanyat els dos partits al València Bàsquet aquesta temporada. Fixeu-vos com són les coses, i que a l'hora de la veritat, quan de debò juguen els títols, a la final doncs ha passat com un ave per sobre del conjunt rus, dominant i arribant a guanyar per 25 punts de diferència, comptant la baralla de l'anada i de la tornada. I veurem quin equip pot fer el València la propera temporada, perquè jugant a Eurolliga com jugarà podria ser, veurem què passa si molts dels actuals pilars segueixen l'any vinent, i fins i tot a veure si poden arribar a recuperar a Víctor Claver, el jugador NBA, si pot tornar a casa seva la propera temporada. Per cert, després d'escoltar el que he escoltat, sobretot el president Vicente Solà, que m'he quedat esmaperdut, però vaja, també s'entén, perquè una Eurocopa no es guanya cada dia, no em vull ni imaginar com haurà sigut la festa aquesta nit de l'expedició del València Bàsquet.
Vés a saber, perquè ja deien que l'avió, doncs, que s'ho passarien bé, que ningú dormiria.
Bueno, que ho celebrin, perquè també s'ho mereixen. Així que des d'aquests micròfons, donar l'enhorabona al València Bàsquet i a la seva gent pel títol de l'Eurocup, i doncs, per aconseguir també la seva presència a l'Eurolliga. Per tercera vegada en la seva història jugarà a l'Eurolliga la propera temporada. I de l'èxit del València Bàsquet, el que esperem sigui també l'èxit d'un Prat. Parlem de la Deco Plata, que està disputant els play-offs d'ascens a la Decor.
Bàsquet al dia.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel.
Som-hi, perquè després de superar el Sonor ja en els quarts de final, el Prat està jugant el passi a la final contra el top poderós Càceres. De moment la sèrie va passar a una victòria, i demà divendres a les 9 de la nit es disputa a Terres Extremenyes el tercer partit de la sèrie. Ens escolta l'entrenador del Prat, Carles Durán. Hola, Carles, bona nit.
Bona nit.
Per cert, estic parlant amb el millor tècnic del mes d'abril, no? De la Deco Plata.
Bueno, jo crec que això és només un premi per resultats. Jo crec que és una anècdota, i l'important és que el meu equip doncs fa que jo pugui jugar a un play-off, i jo crec que això és el més important.
Bueno, però una cosa va lligada a l'altra, no? La bona dinàmica de l'equip també es veu refrendada amb reconeixements com aquest, no?
Sí, però jo sempre dic que aquests petits premis és gràcies també al grup, no? Sense el grup ni un jugador ni un entrenador ho podrien aconseguir. I bueno, i molt content, sobretot el que tu deies, doncs, que el grup ha fet una dinàmica molt positiva aquest mes, no?
Carles, com esteu de confiança de cara als dos propers partits que us venen a Càceres?
Bueno, per un costat, amb tranquil·litat, de saber que estem fent bé les coses, i amb confiança de nosaltres mateixos, però al mateix temps, doncs, bueno, l'últim partit ens vam guanyar a casa, ara anem dos partits a Càceres, doncs amb un rival doncs molt poderós, i lògicament que jugarà a casa, no? Bueno, és un combinat de molts sentiments, però amb la tranquil·litat que jo crec que l'equip ja porta més d'un mes doncs molt sòlid, jugant molt bé bàsquet, i sí que és veritat que l'últim partit ens vam guanyar a casa, però bueno, amb la confiança, com a mínim, guanyar un partit a casa. Doncs. Mm-hmm.
I, home, doncs has d'escollir que sigui demà, no? Que no es vegin ells amb un 2-1 jugant el quart a casa davant de la seva afició.
Sí, jo sempre dic que en els play-offs els partits imparells són... Tots són importants, però els imparells són vitals, no? Vital és el primer partit perquè comences l'eliminatòria i et dona confiança al primer partit a casa, en aquest moment perquè tenim el camp a favor. El tercer, una mica doncs, perquè et poses ja amb un 2-1 i et dona l'opció a passar l'eliminatòria, i si arribéssim al cinquè, doncs lògicament el guanyar et donaria el pas, no? I per tant, el divendres, que és demà, doncs seria molt important guanyar. I si no, bueno, sempre tindrem una segona oportunitat. Mm-hmm.
Pel que ha succeït fins ara en aquestes semis, Carles, com expliques la diferència del primer partit, victòria 78-64, al segon amb la derrota per 57-80?
Bueno, jo crec que el partit ells encara no tenien molt clar que, com jugar al Prat, no? Jo crec que ells van arribar al Prat doncs una mica amb la idea de fer el seu joc i amb la tranquil·litat de dir, bueno, els hem guanyat els dos partits de Lliga i això serà fàcil, no? I nosaltres doncs hem presentat un partit amb molta energia, amb molta il·lusió. Jo crec que la seva passivitat, entre cometes, i la nostra força i la nostra il·lusió doncs, va portar doncs, que guanyéssim un partit, no dic fàcil, però un partit bé, no? Jo crec que el segon partit va ser, no semblant, però ells ja van tenir clar que o s'hi posaven o això seria molt difícil per ells, i al mateix temps nosaltres, doncs, no sé si vam estar cansats mentalment, però sí que és veritat que el nostre desencert i el seu encert, sobretot a l'inici de partit, doncs va canviar la part anímica, no? Jo crec que els play-offs és que una part tàctica o tècnica molt important, la part anímica, no? Llavors, bueno, nosaltres vam començar malament el segon partit i el resultat va ser el que va ser.
Llavors, sabent el que saps i sabent que ells es posaran de debò les piles segur demà, què ha de fer el Prat per forçar o recuperar almenys el factor pista?
Bueno, jo crec que el Prat el que ha de fer és, sobretot per un costat, tornar a defensar, no? Si el que ha de fer és tornar a fer 80 punts, doncs és molt difícil guanyar un partit de play-off, no? Jo crec que hem de tornar a ser aquí equip sòlid que hem sigut durant l'any i sobretot en el primer partit, no? No podem permetre doncs, que a l'inici de partit doncs, Càceres tingui tirs clars i tirs amb confiança. I després doncs, ser molt més fort de coco, no? No pot ser que un error o una circumstància no positiva ens creï una desesperació durant 2 o 3 minuts, no? Perquè aquests 2 o 3 minuts pot ser un parcial de 10-0. Mm-hmm. Bueno, jo també, la gent de l'entorn, a vegades no s'ho explica, però és que jugo amb nens de 18 anys, no? I llavors el fet d'aquesta desesperació també és lògica, no? Ells no han viscut mai aquestes situacions puntuals i, bueno, jo crec que el diumenge, va ser un bon aprenentatge i espero que el divendres doncs siguem tot el competitiu que som.
Equip jove contra equip molt veterà. Quina incidència pot tenir això a l'eliminatòria?
Bueno, per un costat està clar que ells tenen molta més experiència i molta més tranquil·litat, no? Però per un altre jo crec que tenim una plantilla més àmplia, per tant cada partit que es va creant doncs ells es desgasten molt més, jo crec, físicament, i després jo crec que tenim una il·lusió i un talent doncs que en els moments puntuals també és bo, no? Jo crec que és veritat que ells poden sobreviure gràcies a jugadors amb molta experiència, però jo crec que tinc 2, 3, 4 o 8 jugadors que en un futur poden apuntar molt a dalt i, per tant, tinc millor moment per demostrar el seu talent que en aquests partits.
Estarà acabant demà, no?
Sí, el Jonas ja, el dimarts ja va poder entrenar amb normalitat. Bueno, jo crec que també és un... No li dono a ell la responsabilitat, no? Però sí que és veritat que amb el Jonas perfecte doncs guanyem un jugador i moltes armes, no?
Acabo. Aconseguir l'ascens a la Decor és un repte, és un objectiu?
No, jo crec que és una il·lusió. Un objectiu, a mi ningú va dir que sigui l'objectiu del club ni de l'equip, no? Però jo crec que és una il·lusió de tothom, no? Jo crec que el Prat aquests últims anys ho està fent molt bé, està sent molt competitiu. Fa 2 anys vam perdre la final amb Ourense amb camp en contra. I jo crec que la il·lusió és, primer, guanyar el Càceres. I ja que arribem a la final, seria molt maco, no? Seria un gran premi o una gran temporada. Mm-hmm.
Doncs, Carles Duran, tècnic del Prat, molta sort de cara al partit de demà divendres i tant de bo que demà puguem sumar, que el Prat pugui sumar aquesta segona victòria i recuperar almenys el factor pista i ja posats a demanar, tant de bo que us puguem veure i puguem parlar i fer prèvia del que esperem i desitgem sigui la final d'aquest play-off d'ascens a la Decor. Que vagi molt bé, Carles.
Moltes gràcies a vosaltres.
I recordar també que demà divendres comença la final del play-off d'ascens a la Decoro entre Palència i Burgos. Demà també primer partit a les 9 de la nit. Una darrera aturada, bàsquet al dia. Anem amb tota la NBA.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, bàsquet al dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs com tots els dijous toca tancar programa parlant de la NBA amb el professor Garriga i uns play-offs que estan, vaja, espectaculars. Diria que històrics, i no crec que exageri. Professor Garriga, hola, Josep, bona nit.
Què tal, bona nit, com esteu?
Espectaculars, els play-offs.
Sí, absolutament interessantíssims. Unes eliminatòries ja en semifinals de conferència, una primera ronda en la que de 8 eliminatòries. Pensa que en 5 es va arribar al 7è partit, una vegada es va arribar al 6è partit i una altra al 5è partit. Només Miami va guanyar la seva eliminatòria contra Charlotte 4-0 i diguem-ne que seria una mica la franquícia que partiria amb l'avantatge del descans, no? Però molt, molt, molt interessant, sí.
Perquè, per exemple, tenim els Spurs guanyant 1-0 a Portland, també Miami 1-0 als Nets, i l'altra conferència, les dues semifinals empatada a una victòria.
A veure, a l'oest tenim San Antonio 1-0 en Portland, els Clippers 1-1 en Oklahoma i a l'est 1-1 Indiana en Washington i 1-0 Brooklyn en Miami. Els partits d'ahir a la nit, Indiana 86, Washington 82, com a cosa molt destacable, Roy Hibbert, que estava tenint una temporada absolutament decebedora, es desperta en el millor moment, 28 punts, 9 rebots per donar la victòria al seu equip i empatar la seva sèrie de semifinals. És increïble l'eliminatòria d'Oklahoma amb els Clippers, està impressionant. Oklahoma 112, Clippers 101, Kevin Durant 32 punts, 12 rebots, Russell Westbrook triple-doble, 31 punts, 10 rebots, 10 assistències, impressionants els dos jugadors per la victòria del seu equip.
És difícil mullar-se, no? Saber més, no sé, qui pot arribar a jugar les finals de les conferències, no?
Està tot igualadíssim, interessantíssim. No m'atreveixo a fer absolutament cap pronòstic perquè cada partit és una història completament diferent,
sí, sí.
I la veritat és que s'està veient un nivell de bàsquet que feia anys que no es veia, equips defensant com feia temps que no ho vèiem i actuacions individuals super, super destacables. Molt, molt, molt interessant tot aquest tema dels play-offs de l'NBA ara mateix.
Hem de parlar de noms propis, i com no, el primer obligatòriament ha de ser el de Kevin Durant, MVP de la temporada.
Please welcome the 2013-14 Kia NBA Most Valuable Player, Kevin Durant.
When something good happens to you, I don't know about you guys, but I tend to look back to what brought me here. And you wake me up in the middle of the night, in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP.
Vaja, emocionadíssim, Josep, que Kevin Durant recollint aquest MVP i vaja, dedicant-li absolutament a sa mare, diu que és ella, la que es mereix aquest MVP, o ser la MVP, vaja.
Plorant el jugador Kevin Durant, sí. Un trofeu absolutament merescut. Ho voten els periodistes, això, perquè la gent no que ho sàpiga. 1.232 vots que durant el segon LeBron James, 891. Estadístiques, molt ràpidament, de tota la lliga regular, 32 punts, 7,4 rebots, 5,5 assistències. Pensa que dels 82 partits de lliga regular, 46 els ha jugat els equips sense l'altra estrella, Russell Westbrook, i tot i així han aconseguit el segon millor rècord de la lliga i jugant a la duríssima conferència, 59 victòries, gairebé arribant a les 60 victòries per 23 derrotes. Dues vegades 50 punts, 14 partits 40 punts, 41 partits seguits anotant almenys 25 punts. Jo crec que és completament merescut. Fins i tot el mateix LeBron ha fet unes declaracions dient que això era indiscutible i que ell és, que l'MVP està molt ben triat aquesta temporada.
En queden 3 minuts. MVP, Kevin Durant, i hem de parlar del rookie de l'any.
Sí, s'ha tret també el nom del rookie de l'any, Michael Carter Williams, dels Sixers. Una miqueta l'únic que tenien bo per oferir al mercat als Philadelphia 76ers en una temporada molt decebedora. Rookie de l'any, Carter Williams, el base, parlant de Víctor Oladipo d'Orlando i de Trey Burke de Utah, 16,7 punts, 6,2 rebots, 6,3 assistències. Què hi ha d'interessant en aquestes estadístiques? Doncs que és la tercera vegada en tota la història de la Lliga que un mateix rookie lidera la Lliga entre els rookies en punts, en rebots i en assistències, que és el que es comptabilitza. Però és que també és el millor recuperador de pilotes entre els rookies, 1,86 recuperacions per partit. Per tant, Carter Williams, si bé és cert que el seu impacte en el joc de l'equip no ha pogut ser gaire positiu perquè l'equip ha estat molt malament, però ell de manera individual jo crec que també en poca discussió rookie de l'any.
I per acabar, moviments a les banquetes?
Sí, podem parlar bàsicament de la dimissió de Mike D'Antoni, els Lakers, que és una mica el que més ens interessa. Jo crec que un minut abans que l'acomiadessin, i com a cosa destacable, que els Lakers estan entrevistant-se amb Tom Thibodeau, l'entrenador de Chicago. També Mark Jackson és acomiadat a Golden State Warriors, i en canvi els Toronto Raptors decideixen renovar el seu entrenador, Dwayne Casey, i li fa una extensió de contracte per 3 anys. I una última cosa, si vols, així com a anècdota, perquè n'hem parlat abastament durant la temporada, els Indiana Pacers finalment tallen a Andrew Bynum, que deixa l'equip amb l'extraordinari bagatge de 2 partits jugats i molt poques coses bones aportades. Bynum, que no pot superar els seus problemes físics al gener, i però sobretot la seva manca absoluta d'implicació, d'actitud, i no sé, tinc els meus dubtes que sigui un home recuperable per aquest esport.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Josep, gràcies i ens escoltem la setmana vinent.
Perfecte.
Una abraçada, cuida't. I abans d'acabar, ràpidament, us recordo que demà escoltarem aquí a Ricky Rubio, el del Masnou, aquí a la seva terra. Ahir presentava la seva sisena edició del seu campus. Doncs demà, amb tranquil·litat, escoltarem a Ricky Rubio aquí al Bàsquet al Dia. Demà, mateixa hora, mateix joc, més bàsquet. Bàsquet al Dia, que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.